Del 27 d'abril a l'1 de maig torna la Formentera Fotogràfica, que enguany arriba a la seva 7a edició. Ja ho sabeu, un grapat de ponents molt interessants, el bo i millor de la crem de la foto espanyola i també internacional, que ens porta el seu director, en Francesc Fàbregas, durant aquests dies a la nostra illa. Avui volem parlar amb Natànit Plana. Ella és nascuda a Barcelona l'any 1975, viu i treballa a la capital catalana, és llicenciada en comunicació audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra. La seva relació amb la pedagogia de la imatge ha estat una constant en la seva trajectòria, organitza tallers, xerrades, accions al carrer, també edita llibres. Està amb xerrant d'una de les ponents, com dèiem, de la Formentera Fotogràfica. Estem xerrant amb Natànit, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, Natànit, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Contents de xerrar amb tu. Escolta, amb fotografia, conferències, accions al carrer, tallers, comunicació, disseny... Fas moltes coses, no? Amb què te quedes?
Sobretot em quedo amb els projectes d'investigació fotogràfica, investigació artística, en els que la fotografia em permet com descobrir o aproximar-me o poder mirar coses que habitualment o de forma natural no les tenim al nostre abast, no? Aleshores, a partir d'aquí, fer aquest tipus de treball amb la fotografia, a mi és això és el que més m'agrada. Mm. El que passa que, diguem que són ritmes lents, no? És a dir, el món de l'art i de la investigació són processos llargs, són processos molt lents, en els que aconseguir, per exemple, finançament és més o menys costós, i llavors, doncs, diguem que totes les altres vessants, no? la pedagògica, la de les xerrades, em permet doncs, anar com combinant, no? amb qüestions així més de curta durada, més ràpides, i que també són, potser responen també més a unes emergències, no?
Clar, perquè al final l'art de fer una bona foto, parlaves del teu vessant pedagògic, sí. Es pot ensenyar?
Jo crec que sí.
A veure, ens fa 5 cèntims. A més, mira, t'ho posem més difícil, perquè t'ho demanem que ens ho facis per la ràdio, no? O sigui, no ens tens ni al davant, vull dir, a veure com ho fas això.
A veure, sobretot, a mi el que m'interessa molt és que la persona que té ganes de fer fotografies, sobretot hagi connectat amb aquelles ganes que té, internes, pròpies, digue-li com vulguis, d'explicar coses o de preguntar-se coses. És a dir, que això comença molt lluny de la càmera, no? Diguem que podria començar a l'estómac, al cervell, no? En alguna altra part del cos en el que tenim, no sé, potser una ferida o potser algunes qüestions que ens atabalen, o, és a dir, podrien ser com qüestions de caire psicològic o també podrien ser qüestions d'entendre com funciona el món, no? Aleshores, a partir de localitzar això, que ens constitueix com a individus, és a dir, que tu et fa diferent de mi, és a dir, les coses que et passen a tu, les coses que et preocupen a tu, són molt similars a les que em preocupen a mi, però en el fons són teves, aquest seria el motor. És a dir, que la primera qüestió molt important a la que jo dedico molt de temps amb els meus alumnes és a detectar quines són les coordenades en les que tu habites el món, no? És a dir, a on estàs posada i quines coses et mouen i et preocupen. I a partir d'aquí, diguem que ja tenim com una mirada molt orientada, no? Aleshores, com es fa una bona fotografia a partir d'aquí, un cop localitzada aquesta veu pròpia?
Sí.
Doncs hi ha moltes maneres, hi ha molts llenguatges. A la fotografia, diguem que la fotografia no té un sol gènere per explicar-se, sinó que en té molts, i també en aquesta recerca de qui ets tu i què ens vols explicar o què vols preguntar-te, també entraríem com a la fase de les eines, no? És a dir, quines són les millors eines per explicar allò que tu vols explicar-nos. Per tant, a mi, en el cas que m'ocupa a mi, no m'interessa tant un tipus de fotografia concreta, sinó aconseguir la màxima eficàcia comunicativa, no? Aleshores, a partir d'aquí podríem triar quina és la millor eina, és a dir, a lo millor hi ha un projecte que, com millor s'explica, és amb un telèfon mòbil, és amb unes fotografies fetes amb un telèfon mòbil. O, des d'aquí, podríem anar movent-nos en el ventall d'eines possibles, passar per càmeres fotogràfiques, jo què sé, d'aquestes que són d'un sol ús, de usar i tirar, o polaroids, no? Materials d'aquests que es disparen una vegada que tu no tens control sobre la càmera, o, per exemple, fins a arribar a una de les càmeres que jo utilitzo en els últims anys, vinc utilitzant molt, que és una càmera de gran format o de plaques, no? Que vindria a ser la mateixa tecnologia de les primeres càmeres fotogràfiques. Saps aquelles càmeres que tenen com un fuell, que se'n diu, com un acordió negre, i que tu, com a fotògrafa, et poses un llençol negre i et tapes per mirar
Sí, 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 les com de principi de segle, diguem,
exacte,
segle XX.
Doncs, sí. És a dir, una bona fotografia es pot fer des, amb totes aquestes càmeres, però sobretot sabent què ens vols explicar. I llavors també hi ha qüestions de composició, no? De com ordenes els elements que veus en el camp. El camp en una fotografia és allò que es veu a dins de l'enquadrament, no? Quan tu mires pel visor o per la pantalla, si és digital, allò que veiem enquadrat és el que se'n diu el camp. Per tant, una mica la feina de la fotògrafa en aquest cas és ordenar, no? Compondre amb aquests elements que tenim en aquestes dues dimensions. I és molt important la llum, que jo penso que aquest és un, de la, és un dels elements que tenim garantidíssims, per exemple, aquí a la Formentera fotogràfica, no? Una bona llum és fonamental per fer una bona foto.
I ara que plantegem d'aquesta importància de com et planteges, no? L'enfocament abans de fer una feina. Per exemple, quin enfocament tenies a exercicis de memòria aplicada? Us convido a tots els oients a entrar a la pàgina web de Natanit Planes, es diu latanit.com, i allà podeu repassar un poc doncs, la seva prolífica producció. Explica'm això d'exercicis de memòria aplicada, perquè clar, veig des d'un jove escarregant uns pernils que fan molt bona pinta, fins a, no sé, una família, sembla, o unes persones com que es resguarden al pas d'un avió. Sí. Explica'm-nos un poc, com va això?
Mira, el projecte d'exercicis de memòria aplicada era un... Ens van convidar a la Laia Ramos i a mi, és un projecte que he fet amb la Laia Ramos, ens van convidar del Museu Abelló de Mollet del Vallès, l'Oriol Fontdevila, que és un comissari de Barcelona, a fer una proposta. Aleshores, ens venia molt de gust treballar amb testimonis de la Guerra Civil. És a dir, ens semblava que era un capítol important a treballar i el que ens vam plantejar amb la Laia era contactar amb gent que estava viva encara i que havien viscut en primera persona la Guerra Civil, per tant, eren nens en aquells moments, i els demanàvem que ens expliquessin els seus records. Val? Aquí hi ha un primer factor que és molt interessant i és que la memòria és un, diguem que construeix un relat que no té per què ser veritat, sinó que, bueno, ja sabem com funciona la memòria, no? És a dir, barreja arxius, barreja noms, barreja la ficció amb la realitat, no? Els desitjos amb allò que és veritat, i a partir d'aquí el que vam decidir, és a dir, a partir de recollir tots aquests relats orals que els enregistràvem amb una gravadora de veu, ens vam plantejar la possibilitat de desplaçar el paper del testimoni, que normalment és fotografiat, és a dir, quan hi ha una persona que és un supervivent dels camps d'extermini nazis o de la Guerra Civil o de tantes altres guerres, normalment el que fem amb aquests testimonis, com a fotògrafs, és retratar-los. Aleshores, a mi el que m'interessava, i a la Laia també, era desplaçar aquest rol en el que està desposseït de la capacitat d'articular el relat i donar-li la possibilitat, acompanyant aquestes persones, a que fossin ells que componien la imatge. Llavors, a partir de les coses que ens van explicar, plegades, vam, amb aquests testimonis, el que vam fer va ser doncs, escollir unes imatges i transportar-les a la contemporaneïtat i que aquests testimonis o aquestes testimonis fossin ells els qui componien la imatge. No? Aleshores, va ser molt xulo perquè davant nostre, o sigui, en aquest cas la fotografia es convertia com una espècie de porta en la que confluïen els temps. És a dir, anàvem al passat a buscar unes històries que d'alguna manera les reproduïem en el present. I davant nostre i davant dels testimonis, que això va ser molt emocionant, diguem que prenien cos les seves memòries. No? I hi ha algunes imatges, per exemple, hi ha una imatge en la que un guarda de seguretat del museu està rapant el cap d'una noia.
Sí.
I la testimoni, sí, la senyora que estava relatant aquella qüestió i que estava component la imatge, es va emocionar molt, perquè ella havia vist com rapaven a la seva mare, els policies.
De
no?
fet, el testimoni que tens entre cometes al peu d'aquesta foto és les portaven a la caserna de la Guàrdia Civil i les pelaven al zero perquè tothom veiés que havien anat a robar.
És brutal. Vull dir, és un projecte que és un experiment, no? És a dir, no té una vocació d'això, de retratar els testimonis, sinó de posar en joc moltes més qüestions, no? De quin és el paper de cadascú, de quin és el paper també de l'ús fotogràfic, no? En aquest sentit, doncs, aquí otorguem el poder, no? I és un projecte molt xulo.
De fet, amb la foto que abans explicàvem dels joves amb els pernils, en el peu de foto llegim: nosaltres ens vàrem quedar sense els pernils i sense el pare.
Sí, aquest era un testimoni que ens explicava que ells tenien un assecador de pernils a casa, era com el seu negoci, i van entrar els soldats i es van endur tots els pernils i es van endur el seu pare. Clar. I ell recordava molt bé com baixaven les escales els soldats carregats de pernils, no? Llavors ens va semblar que era una imatge molt potent.
Bé, abans ens parlaves de que segons quina temàtica o segons quin enfocament fem a la feina que volem fotografiar, podem utilitzar fins i tot un telèfon mòbil, no? Què en penses tu de les fotos amb mòbils? T'ho dic perquè potser és la que és més popular avui en dia entre la gent que no està especialitzada professionalment.
A mi em sembla... És a dir, quan nosaltres, no? És a dir, la generació de fotògrafs i fotògrafes que no som nadius digitals, és a dir, que havíem crescut i havíem après la fotografia analògica, va irrompre el digital al voltant de l'any 2006, ens vam quedar tots una mica xocats, perquè de cop i volta tot allò que sabíem nosaltres, totes aquelles qüestions tècniques que ens feien com tenir un valor afegit, desapareixien, perquè les càmeres es van professionalitzar tant i es van com posar a l'abast de tothom, que diguem que perdíem una mica com un estat de poder, no?, que teníem en relació a lo fotogràfic. Passat el xoc, jo penso que és interessantíssim. Jo no paro de fer fotos amb el mòbil, que no li tinc cap tipus de mania, al contrari, penso que són com unes anotacions diàries molt del natural, no? És com prendre notes del natural. I observades des d'una qüestió potser més filosòfica o potser intentant entendre què ens expliquen aquestes imatges, penso que és interessant observar com la fotografia ha canviat la seva naturalesa. És a dir, abans una fotografia era sempre una veritat absoluta, indiscutible, entre cometes, ho estic parlant irònicament, però quan abans del digital tu veies una fotografia i no et qüestionaves si allò era veritat o no, i amb la irrupció del digital la fotografia ha canviat el seu estat natural, no? Ara una fotografia és una mentida, directament.
Una mentida? Una fake news?
Jo, sí, pràcticament et diria que sí, tot i que és com contradictori, no? Perquè també t'estic dient que són apunts del natural que jo prenc de forma constantment, no? Però diguem que la naturalesa de la fotografia sí que ha canviat. És una fotografia que circula tota l'estona, de fet està feta per circular, pràcticament. La posem en el moment en el que estem fent la posem en circulació. I, bueno, té uns altres valors. I també respon una mica com a una mena de tic, no? És a dir, estem com contínuament disparant.
Tens raó, un tic.
Un tic, és una mena de tic que tenim ja. La càmera s'ha convertit en una pròtesi pròpia.
Sí, el mòbil, de fet, ja, sí.
Sí, exacte. Tens tota la raó. És a dir, què estic dient jo de la càmera? És el mòbil, no? El Joan Fontcoberta té unes reflexions sobre aquesta qüestió que jo crec que són molt, molt pertinents, no? Vull dir, parla inclús de bueno, com si fossin residus, com si fos una mena d'abocador, no? La fotografia. No ho sé, jo no sóc tan agorera, no? O sigui, no em sembla que sigui una situació tan apocalíptica, però bueno, és interessant el canvi, no?, de la naturalesa de la fotografia.
Recordem que Joan Fontcoberta també ha participat en anteriors edicions de la Formentera Fotogràfica. Em sembla que la del 2017 va ser quan hi va prendre part. Bé, per cert, has vengut alguna vegada, Tanit, a Formentera?
He vingut un parell de vegades, però m'estic morint de ganes de tornar, perquè de fet em sembla que el parell de vegades que he vingut ha sigut com molt fugaç, i tinc moltes ganes de venir a passar uns dies. M'han dit que el festival és espectacular.
Ja veuràs.
Que hi ha molt bon ambient, que hi ha moltíssima fotografia, i a part, el Francesc ha muntat un cartellaco que sembla el Primavera Sound de la fotografia, això. Mare meva, o sigui, és impressionant.
Escolta'm, saps què passa? Que els oients en general de Ràdio Illa igual no són molt especialistes en el tema de la fotografia, no? Destacaries algun nom en particular, a part del teu, com a ponent d'aquesta Formentera Fotogràfica 2019, sense por de quedar malament pel que no nomenis?
No, evidentment. Jo, sense cap mena de dubte, tinc moltes ganes d'escoltar, de veure, de conèixer la Cristina García Rodero. La Cristina García Rodero és una de les fotògrafes pioneres d'Espanya. amb uns treballs... Ella deu tenir al voltant, ara em tiro molt a l'aigua, però deu tenir al voltant de 60 anys i és una dona, és a dir, que per generació no hi havia dones fotògrafes i ella va fer tot un treball brutal sobre les festes populars, el folclore espanyol, que són una meravella, i també ha corregut tot el món. I ara ella forma part de Magnum, de l'agència de fotògrafs americana i europea, que és com de superprestigi, juntament amb la Cristina de Middel, que és l'altra espanyola que també forma part de Magnum, però la Cristina García Rodero, diguem que és una d'aquestes persones, i dona, en aquest cas, que a mi m'interessa molt que sigui una dona, que s'ha llaurat i que ha obert camins molt importants en la fotografia documental en aquest país i a tot el món, diria jo. És una oportunitat d'or per estar uns dies amb ella i conèixer una mica com treballa, com es pren... Sobretot a mi el que m'interessa molt és com viu, no? És a dir, més enllà de lo fotogràfic, doncs quina és la seva forma de vida, com es relaciona amb el món, o aquest tipus de qüestions, no? Em semblen molt interessants.
Bé, estarà contenta la Cristina García Rodero quan sàpiga que li has posat 60 anys, ja t'ho dic.
Quants en té?
70.
Bueno, doncs sí. Bueno, he tirat una mica avall perquè dic, hòstia, no me caguis molt.
Bé, si ens equivoquem, millor que sigui per menys que no per
exacte,
més.
Exacte.
Per cert, Tanit, tu que coneixes ja un poc Formentera, et ronda pel cap algun enfocament d'aquests tan agosarats que tu abordes en els temes per la nostra illa?
A part del que farem a la Formentera fotogràfica, vols dir?
Sí, vull dir, per plantejar-te fer fotos a Formentera, a l'illa de Formentera,
sí.
No?
Sí, jo hi ha un tema que em sembla que en el taller que hem plantejat amb la Sílvia Prió més o menys el toquem de resquitllentes, però, per exemple, a mi els temes que m'interessen molt són les telecomunicacions, no? O sigui, relacionat amb això que estàvem parlant de la fotografia digital i en realitat molt més enllà de la fotografia digital, diguem que la revolució tecnològica que ens ha canviat les formes d'oci, les formes de treball i la forma de viure, pràcticament, és a dir, la irrupció de la tecnologia digital, i per tant estic parlant d'internet, té associades totes unes estructures de telecomunicacions que pràcticament no coneixem, no? És a dir, nosaltres portem un telèfon mòbil a la mà, jo ara estic, per exemple, en un autobús, no?, baixant cap a Barcelona, i des d'aquí puc treballar, puc enviar correus electrònics, estic chatejant, envio fotos, faig links de Dropbox, no? És a dir, estic complint. Però quan totes aquestes qüestions, o tot aquest funcionament, té unes repercussions i té unes estructures, i per tant té associats unes estructures de poder i econòmiques que estan a sobre del planeta i que no les coneixem, no? Per exemple, doncs a mi una illa com Formentera em sembla un lloc apassionant per, des d'aquest tipus d'investigació, doncs aconseguir veure com arriba el cable de la fibra òptica, quines són les antenes que funcionen millor a nivell de transmissions de comunicacions, no? És a dir, com es connecta una illa com Formentera al món, no? Això em sembla superinteressant. Això m'encantaria passar-me aquí un mes i fer-ne un bon projecte, per exemple, no? Crec que seria molt, molt, molt revelador.
Doncs convidada estàs, Tanit Plana, en aquesta setena edició de la Formentera Fotogràfica. Podem gaudir de les seves ponències, de la seva experiència, del seu treball. Entretant, si voleu, podeu fer-vos una ullada a les seves imatges a latanit.com. Tanit, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Una abraçada.